Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa que esteu escoltant ara mateix és el 764 en presència a internet i el 2553 de tota la seva història, que va començar al setembre de 1989, fa més de 35 anys. Com sempre, el trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 25 d'octubre de 2024, diada de Sant Bernat Calbó i de Sant Crispí i Crispinià, patró dels sabaters i d'altres oficis relacionats amb la pell. Un cap de setmana, el del 25 al 27 d'octubre, que trobareu festes a Bellvís, entre d'altres poblacions que estan de festa. El tema central del programa d'aquesta setmana és la Casa dels Gegants de Cardona i n'hem parlat amb l'arquitecte i geganter Carles Freixas. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu, si ens acompanyeu, doncs ara sí comença el Festa Festa.
Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
Com bé sabeu els que ens seguiu, el Festa Festa és el programa que podeu doncs, seguir per les xarxes socials, per Facebook, per X i el nostre canal de Telegram i accedir a tots els continguts per tornaveu.cat i per barcelona.cat/culturapopular. També podeu escoltar el programa per les aplicacions de podcast, per Apple Podcast, YouTube Music, Spotify i Overcast. I segueu també molt benvinguts els que ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, els de tota la vida, aquells mai fallen, des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança. I aquesta setmana estem molt contents. Bé, de fet, ja ho estàvem la setmana passada perquè vàrem debutar al Bages, on encara no teníem cap emissora, i ara tenim una emissora, Castellet Ràdio. Esperem, doncs, llarga vida, que tinguem llarga vida al Festa Festa i Castellet Ràdio per anar, doncs, això, a portar-vos el nostre programa i vosaltres podent-lo emetre. Avui, salutacions molt especials als que ens esteu escoltant des d'aquesta emissora. Com cada setmana ens espera l'actualitat del Tornaveu i la del Baròmetre Casteller i les seccions Dites i Refranys, la de Bocioteca, les cançons que tornen, els sons de la tradició, i tancarà la roda de col·laboradors i col·laboradores la Berta Miró i en Nico Alonso amb una nova entrega d'unes històries de gegants especial 600 anys. I com sempre, tot ben salpebradet amb una selecció de temes musicals. Nosaltres ara anem cap a Cardona a trobar-nos amb en Carles Freixas.
Festa, festa!
Amb Amadeu Carbó.
La patrimonialització de la festa i dels seus elements ha generat a tot el país un fenomen de creació d'equipaments, en la seva majoria públics, que volen divulgar, interpretar i preservar la festa al mateix temps que dona als seus elements espais expositius permanents. Així, ara tot l'any podem flairar la festa, ja que la tenim exposada i explicada tot l'any. Aquests equipaments es coneixen amb el nom genèric de Cases de la Festa. I en aquest context, el 3 de setembre es presentava al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cardona el que ha de ser, en un futur molt proper, aquest 2025, la Casa dels Gegants de Cardona. I al Festa Festa vàrem estar atents a la notícia i vàrem dir-nos que calia parlar-ne en el programa. És per això que hem anat a cercar a qui ha rebut l'encàrrec municipal de posar en solfa aquest nou espai, la Casa dels Gegants de Cardona, l'arquitecte i geganter Carles Freixas. La Casa dels Gegants de Cardona tindrà la seva seu a la Casa Sobirà, un immoble declarat bé cultural d'interès local. En Carles Freixas ens ha explicat alguns dels secrets d'aquesta casa.
La Casa Sobirà es troba a dins del nucli antic de Cardona i és un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local, i en el qual el que s'hi farà és portar tot el seguit d'elements festius que hi ha a Cardona, especialment els gegants centenaris del carrer Major, del barri de la Fira i també els nans del barri Mercat i altres elements dels barris cardonins, com també les comparseries municipals, especialment com és l'Àliga, o també s'explicarà el Ball de Bastons, no? Una mica aquest recorregut festiu que té la vila de Cardona.
Ara toca fer la remodelació de la Casa Sobirà i posar-la a punt per rebre els elements festius de Cardona.
Històricament, les ciutats han tingut llocs per conservar la imatgeria, no? Per exemple, a Barcelona encara és conegut el carrer dels Gegants, on hi havia la casa on es conservava tot el seguici festiu del Corpus. O a Vilanova i la Geltrú, entre el campanar de l'església de Sant Antoni, o a Solsona, el quarto dels Gegants, per anomenar-ne alguns exemples, no? O a Olot, l'Hospici. La curiositat de Cardona és que, com que no tenen uns gegants de municipals i són propietat dels barris, aquests es anaven guardant doncs, en diferents cases dels diferents veïns. Arriba un moment que amb la creació de la Colla Gegantera de Cardona els gegants es van anar guardant a l'entrada i a diferents punts de l'edifici de l'Ajuntament. Clar, ara el que es vol fer és un lloc museïtzat en el qual es pugui conservar bé doncs, tot el conjunt d'imatgeria pensant en això, no? Que hi ha algunes de les figures que tenen vora 200 anys, com és el cas dels gegants del carrer Major, o més de 200 anys, com és els nans del carrer Mercat.
Ara que ja ens l'imaginem, volem saber sobre el projecte, sobretot sobre els objectius d'aquesta Casa dels Gegants de Cardona.
A mi sempre m'agrada parlar que en ciutats de tamany mitjà, tenir un espai destinat a la festa, jo crec que sempre n'anomeno col·loquialment magatzems per ensenyar. És a dir, llocs que no han de ser museus perquè tenen un cost econòmic molt elevat, però en canvi poden ser espais on es pugui mantenir amb les millors mesures d'humitat, conservació, seguretat, de forma correcta, d'aquests elements de la imatgeria, però que a la vegada no sigui només un magatzem, sinó que el visitant o aquell qui ho desitgi pugui amb la millor comoditat possible pugui visitar aquest espai. La Casa Sobirà el que es farà és una remodelació del seu interior, restauraran els sostres, que són un embigat de fusta segurament del segle XIX, i es museïtzarà aquest espai interior de la Casa Sobirà.
Amb la Casa dels Gegants de Cardona, la imatgeria festiva de la ciutat podrà ser visitada i explicada tot l'any. Però qui seran els hostes?
Bé, en aquest moment estem treballant amb la fase interior, després hi haurà una fase que serà la museïtzació i, finalment, també les façanes de l'edifici. L'itinerari de les figures, la idea és que s'organitzi de forma cronològica, és a dir, començant amb els nans del barri Mercat i seguim els gegants del carrer Major i la Fira, i seguidament tota la resta de la imatgeria que forma part dels barris de Cardona. Però, com deia, també ampliant-ho a altres tradicions molt viscudes de la vila.
Però la vida quotidiana de la Casa dels Gegants de Cardona no serà a la babalà i el seu accés i visita té unes condicions.
Bé, actualment estem amb l'inici de les obres i esperem que a final d'any aquesta és la part d'obra civil finalitzi i el primer trimestre de l'any que ve doncs, ja aquest espai estigui la part arquitectònica plenament finalitzada i a mitjà termini, dins de la primera meitat de l'any 2025, ja hi hagi la part museogràfica i en paral·lel també s'haurà de fer, com deia, la façana principal de l'edifici. Per tant, esperem que ben aviat, en curt termini, doncs podem veure una nova Casa dels Gegants a casa nostra, al nostre país, i amb una de les tradicions geganteres més antigues de Catalunya, com és els gegants dels barris de Cardona i la festa major de la vila de Cardona.
Moltes gràcies, Carles Freixas Codina, per atendre els micròfons del Festa Festa i presentar-nos el que ha de ser properament aquesta nova casa de la festa, la Casa dels Gegants de Cardona. Nosaltres continuem amb el programa.
Festa Festa!
I ara que ja sabem què és tot això de la Casa dels Gegants de Cardona, doncs ens ha fet molt feliç escoltar el Carles Freixas com ens ho explicava. Doncs he pensat, doncs mira, programarem un tema de l'Hora del Joglar que es diu Soc Feliç. Yeah, swing. We'll be right back.
que dona la vida. No sé si m'hi perdré algun dia. Tot sol. Respira, i a poc dia per dia busco la monotonia. Però on soc? És que no em trobo enlloc, descobert tot fos. M'imagino com seria viure sense descontrol, tranquil, però tampoc molt. Parlo sense embut, jo faig el que puc. Decideixo fer-ho així, ja que sóc molt indecis, sóc cabut, però sóc feliç. Jo vull viure, viure com ho he fet fins ara. Quiero un tres i no res, la vida ens persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure com ho he fet fins ara. Amb un estat al revés, però me'l poso del dret i així el ritme m'avança.
Sol sortir entremig d'una tempesta. Ai, com aquesta. Vull que en siguem prou per decidir què fem. Que el desig que toquem més converteix en un infern. Que cremats ja ho estem. Per això no em trobo un lloc, per això veig tot fos. M'imagino com seria viure sense descontrol, tranquil, però tampoc molt. Parlo sense embut, jo faig el que puc. Decideixo fer-ho així, ja que sóc molt indecis. Sóc cabut, però sóc feliç. Fet fins ara. Quiero un tres i no res, la vida es persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure com ho he fet fins ara. Com on estava al revés, però me'n poso del dret i així el temps no m'avança. Jo vull viure, viure com ho he fet fins ara. Quiero un tres i no res, la vida es persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure com ho he fet fins ara. Com on estava al revés, però me'n poso del dret i així el temps no.
Hem escoltat Soc feliç, de l'Hora del Joglar.
Festa, festa!
I com cada setmana arriba el moment d'obrir el bloc d'actualitat amb les notícies del Tornaveu amb la Núria Pasqual.
Festa, festa!
Les notícies del Tornaveu.
Josefina Roma ha estat guardonada amb el 7è Premi Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català, en reconeixement a la seva trajectòria com a antropòloga i la seva contribució a la dignificació de la cultura popular. Roma ha destacat per la seva recerca acadèmica en rituals i festes populars, així com per la integració de la perspectiva de gènere en aquests estudis. L'ENS ha valorat la seva visió analítica i no essencialista de la tradició, fent èmfasi amb el seu caràcter dinàmic i canviant. El dissabte 2 de novembre, 40a Festa del Flabiol a Arbúcies. El programa de la jornada començarà al matí amb una cercavila pels carrers del poble, acompanyada de la música dels flabiols, on grans i petits podran gaudir d'aquesta festa popular. A la tarda es preveuen tallers per a música i concerts en viu que combinaran l'estil tradicional amb innovacions modernes. La jornada conclourà amb una actuació col·lectiva d'intèrprets que oferiran una demostració d'aquest instrument únic. Aquest esdeveniment és una oportunitat per conèixer la història i la cultura del flabiol, així com per fomentar la seva continuïtat entre les noves generacions. I el calendari de l'ermità, el més tradicional de Catalunya, arriba a la seva edició número 150. Des de 1871, aquest calendari ha estat un referent en la cultura popular, recollint la saviesa del món rural, les tradicions i els costums del país. A motiu d'aquesta fita històrica, l'edició especial d'enguany destaca pel seu contingut ric en consells, refranys i dades astronòmiques. Una eina imprescindible que connecta passat i present mantenint viu l'esperit del món rural català. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
Moltes gràcies, Núria Pascual, per aquestes notícies del Tornaveu i t'esperem la setmana que ve amb més actualitat. Tanquem ara el focus damunt l'actualitat castellera. És el baròmetre casteller amb la Sara Soriol.
Festa, festa.
Baròmetre casteller. Hola, companys del Festa, festa.
14 estrenes de 12 colles.
Repassem les 14 novetats de la setmana passada per part de 12 colles. Els castellers de Sant Cugat han recuperat el Pilar de 6, no el feien des del 2017, i els castellers de Sabadell s'han retrobat amb el 7 de 8, no el completaven des del 2019, tot i que el van provar el 2022. Els xiquets del Serrallo han recuperat el 5 de 7 amb l'agulla, l'últim descarregat era del 2016. Els bailets de Gelida han completat per primer cop el 5 de 6 amb l'agulla. Els xiquets de Vilaseca han incorporat el 4 de 6 amb l'agulla i la colla castellera del Baix Montseny han fet per primer cop el 5 de 6, nou sostre de la colla. Els castellers de Montcada i Reixac han posat de sostre el 2 de 6 i han recuperat el 4 de 6 amb l'agulla 5 anys després. Finalment, els manequis de Brussel·les han ingressat al baròmetre amb els seus primers 3 de 6 i 4 de 6. Amb la incorporació de la colla belga al baròmetre casteller 2024, ja hi són 93 colles, amb castells de 6 en amunt, una més que el 2023. I això és tot. Recordeu que podeu veure el llistat sencer al web baròmetrecasteller.cat i llegir les cròniques de la jornada al digital de la revista Castells.
Moltes gràcies, Sara Soriol, per aquesta actualitat castellera i t'esperem la setmana que ve amb més castells.
Festa, festa!
Escoltarem ara un segon tema musical, un tema musical que a mi em sembla preciós, que es diu Mans de dona, de la Lia Sampai.
Ram de la higuera. sense secretar.
Hem escoltat Mans de dona, d'Elia Sampai. Anem ara cap a Vallromanes, allí en Víctor Pàmies ens està esperant amb les seves dites i refranys i aquesta setmana ens interpreta, ens compara una dita que diu «Hi ha ulls que s'enamoren de les lleganyes». Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes. És un crit d'esperança de no perdre la il·lusió, perquè cada ulleta té la seva tapadureta. Hi ha una variant una mica més extensa que ja ens dona clarícies del sentit de la dita. Sant Antoni es va enamorar d'un porc i els ulls s'enamoren de lleganyes. Així, fins i tot els menys afavorits poden acabar trobant parella, perquè aquesta dita s'aplica a qui s'enamora o s'agrada de coses o persones lletges o mancades de gràcia. Serveix, per tant, per criticar el mal gust de determinades persones que, podent optar per una cosa millor, fan una tria equivocada, almenys als ulls de qui ho critica. Ara bé, com que contra gustos no hi ha disputes, aquí pau i allà glòria. Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes.
Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i t'esperem la setmana que ve amb una nova dita, un refrany o el que tu vulguis, perquè ja saps que tu, aquí al Festa Festa, pots fer allò que et plagui. I tot seguit marxem de Vallromanes, on estàvem aquí amb en Víctor Pàmies, per anar-nos cap a Manlleu, perquè allí ens espera en Joan Arimany Joventeny amb la seva devocioteca. Avui ens parla de les festes per rebre relíquies.
Fes ta festa.
La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny.
Festes per rebre relíquies. L'arribada d'unes relíquies a una ciutat o població era motiu de gran festa. Es tenen registrades diverses manifestacions d'aquest tipus al llarg de la història i amb un gran ressò. Entre molts d'altres exemples, cal esmentar que a Centelles, el 1620, la relíquia de Santa Coloma es va rebre amb trets d'arcabussos, fet que s'ha interpretat com l'antecedent de l'actual Festa del Pi. I la Basílica de Santa Maria del Pi va acollir les primeres relíquies de Sant Isidre Llaurador l'any següent a la seva canonització, el 1622, amb una processó participada per diferents músics. El record, que especialment ha perdurat i que ha adquirit gran protagonisme al calendari festiu català, és la Festa Major de Tarragona. La celebració, dedicada a Santa Tecla, manté viva la creença en la certesa del viatge de Sant Pau a l'antiga Tàrraco. D'aquesta santa, pretesament deixeble de l'apòstol, se'n coneix la suposada existència a partir del text Els fets de Pau i Tecla, que en recullen la conversió al cristianisme després d'escoltar la prèdica de Pau de Tars a la ciutat d'Iconi, situada a l'Anatòlia, actual Turquia. L'interès per la possessió d'una relíquia insigne de la santa va arrelar i reforçar-se després de la recuperació cristiana de la ciutat en mans sarraïnes. A finals de la dècada de 1310, una ambaixada del comte rei Jaume el Just va pactar l'adquisició del braç de Santa Tecla en una transacció amb cavalls andalusos, formatges mallorquins i peces de metalls preciosos. El 17 de maig de 1321,
segons s'accepta per la tradició, les relíquies que estaven dipositades a Constantí van fer camí cap a Tarragona en una magna processó. Les principals autoritats del país, civils i eclesiàstiques, acompanyades per una multitud de creients, van acompanyar les restes sacres. La transcendència de l'arribada del braç de Santa Tecla va perdurar en el temps amb gran impacte. L'octava de Santa Tecla esdevé un període de gran solemnitat a partir de 1359. Posteriorment es redacten les ordinacions de Santa Tecla, a mitjan 1370, on la festa adquireix una gran importància, equiparable a la del Corpus, i s'estableixen els principals actes. La processó, amb les relíquies, des d'aleshores adquireix la magnitud que encara perdura. Quan s'acollien les restes d'algun sant o santa, ja fos notable o fos desconegut fins aleshores, es posava en marxa tot un protocol que marcaria el futur festiu de la població que la rebia, més enllà del sentit estrictament religiós.
Moltes gràcies, Joan Arimany Joventeny, i fins la propera.
El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
Per tant, abans de criticar algú, pensem si no hi estem reflectint els nostres propis defectes. L'ase diu al porc orellut.
Quan sentim que es farà una trobada de glosa, de cant improvisat, ens podem preguntar què és.
L'objecte del que avui us parlaré és fruit d'una donació, diríem, per carambola al museu.
Sons de la tradició, amb Ramon Vilar. Pa de joc.
Paisatge sonor de telejoc a Catalunya.
Són més de 2.500 seccions i més de 700 programes emesos al llarg dels anys del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
Doncs sí, ens trobem aquí a la plaça de Sant Domènec, en plena Fira Mediterrània, la fira d'arrel tradicional que se celebra cada any a Manresa i que porta, doncs, una pila d'anys celebrant-se.
Després de mig segle de fer teatre i d'anar amunt i avall, efectivament ha arribat el moment d'endreçar la memòria. Què vol dir endreçar la memòria? Doncs mirar enrere, mirar els passos que hem fet i d'on venim.
A vegades trobar una parella fàcilment porta conseqüències greus. En aquest cas, un ball es va acabar pitjor que no es pensava el ballador, que havia trobat una noia ben guapa i fàcil.
Vet aquí que hi havia uns estudiants que varen pensar que amb ells sí que els ajudarien, perquè coneixien un hostaler a mig camí d'allà on anaven a estudiar. No sé si era Vic o una altra banda.
A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris, o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
Il·lustres companys i coetanis de Claver van ser víctimes, com ell mateix, de la repressió política.
L'hummus és un puré de cigrons, un plat tradicional, popular i patrimoni del Líban, del Mediterrani, dels països de l'Orient Mitjà.
Joan Tomàs i Parés, escenes d'una vida musical.
Festa, festa.
Expedient C.
Hi havia un pobre seguit que...
Un savi molt savi.
Rondalles d'arreu del món.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet. Festa, festa, 35 anys.
I escoltem ara un tercer tema musical d'aquests que va salpebrant tot el programa entre secció i secció. Un tema musical, ara escoltarem un tema musical molt canyero, de la Fúmiga i la Samantha, que es diu Ja no fa mal, la Fúmiga.
pensant-te després de molts mesos. Semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser molt amable. Vaig decidir guardar tan sols allò inoblidable.
I tantes nits em vas faltar, tantes de sobrar. I unes coses per altres, no queda res de nosaltres. Jo volia eixir, deixa el laberint. No és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt feliç. Vaig a aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs. Passen els anys, ja no em fa mal. El temps ho havia de curar. Que tinguem sort i d'oblidar tot el que ens va marcar.
Segur que estàs bé, que has trobat on quedar-te. Voldria que em contares i em fa por preguntar-te. No vull molestar, no voldria ratllar-te. Lo nuestro ya pasó, pero parlem de nosaltres.
I ara que sona la cançó que ens morava els dos, no li trobes sentit que tenia quan la cantava. Jo volia eixir, deixa el laberint. No és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt feliç. Vaig a aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs. Passen els anys, ja no em fa mal. El temps ho havia de curar. Que tinguem sort i no oblidar tot el que ens va marcar.
Vaig aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs. Va ser els anys, ja no em fa mal. I el temps ho havia de curar. Que tinguem sort i no oblidar
tot el que ens va marcar.
Acabem d'escoltar el tema musical Ja no fa mal, de la Fúmiga i la Samantha.
Festa, festa!
I seguim amb les seccions aquí al Festa, festa. Ara toquen uns sons de la tradició de Ramon Vilar, que ens descobrirà tots els secrets de les corrandes de Beget. Endavant!
Hi ha capell de conill.
Fes de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
La corranda és una cançó curta amb una estructura simple, generalment quatre versos heptasilàbics amb rima majoritàriament consonant en els parells. Un aspecte important de les corrandes és que poden esdevenir també cançons de dansa. A Beget es ballaven corrandes en festes populars i, sobretot, a les matances del porc. Les parelles es situaven en una petita rotllana. Els balladors subjectaven les balladores mentre elles col·locaven les mans sobre les espatlles o els braços dels balladors. Al final de la frase musical, sovint amb un gran calderó, els nois alçaven les balladores en l'aire i s'establia una competició entre grups. Les corrandes que escoltarem són A Cal Roca el sol hi toca i Les noies de Molló.
A la roca el sol hi toca i el sunyer encara més, i a Can Balla hi toca el gratlla, la codina, el violí, a Can Quel la capitana, el vinardell, la flor del lli, a la farga el fangot, el barrancó, la cua del porc. Si voleu ballar corrandes, aneu-hi a Can Bordon, que les ballen les enfosques amb el puntier del forn. La tarula, rula, rula, la tarula, què vol dir? Dos pardals amb una espiga no s'hi poden sostenir. Dos fadrins amb una noia no s'hi saben avenir. Les noies de Molló són poques i mostatxudes. Quan passen pel carrer fan petar les ferradures. Ai, noies de Roca Pruna, no pixeu pas tant al riu, que les de Beget se queixen que l'aigua els hi embrutiu. Noies de Beget són poques i ballen bé, tenen la panxa arrugada com la manxa del ferrer. Mare de Déu del Coral, vos que sou tan coralera, ajudeu-les a casar les noies de la manera.
Moltes gràcies, Ramon Vilar, per anar-nos desvetllant secció a secció aquests sons de la tradició. T'esperem ben aviat. I ara toca la secció musical del programa, que aquesta setmana és molt especial perquè en Josep Maria Dell acaba el seu recorregut per les cançons que tornen. Han sigut 92 càpsules que ens han anat descobrint cronològicament el que va ser el fenomen de la nova cançó. Han sigut 92, poca conya, eh? Tenim correus electrònics de ja, gent que ens escolta que ens diu que la reposem sencera. És probable que el 2025 sigui una de les nostres seccions musicals i que la tornem a posar des de la número 1. Però en aquest cas, avui hem de dir adéu, almenys de moment, a les cançons que tornen de Josep Maria Adell. Aquesta setmana, Josep Tero, i el tema és Batec d'ocells.
Festa, festa!
Cançons que tornen.
Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
Càpsula 92. Josep Tero.
Amb aquesta càpsula de cançó arribem al final del nostre recorregut per l'anecdotari de la nova cançó que vam començar amb el manifest de Lluís Serrahima, publicat el gener de 1959 a la revista Germinàbit. Ens calen cançons d'ara. Hem arribat a l'any 1986 i acabarem aquí la nostra exposició general fent tornar avui una cançó del cantautor escalenc Josep Tero. Josep Tero debuta el 1982 compartint l'escenari amb Lluís Llach i Marina Rossell, que després sentirem plegats, i es dedica a la musicalització de poemes i a la cançó reivindicativa i compromesa. Però abans de centrar-se en la seva producció musical prolífica com a cantautor, comença de ben jove, encara sota els efectes i la repressió de la dictadura, organitzant festivals de cançó, dels que ha conservat sempre molt bons records.
Doncs bé, agradables, perquè descobríem el món, jo i els que feien com jo, descobríem un món que ens havia estat amagat. I era incitant, excitant, i això, i al final doncs vam descobrir. Quan jo vaig néixer, el meu avi tocava la mandolina mentre la meva mare m'infantava, diguem-ho així. I jo penso que vaig, això, de sempre, a casa meva m'ha encantat, i si no tocava un instrument, la guitarra, la mandolina, l'harmònica, doncs així que el cantàvem sempre. I després he participat en molts grups de cant coral i he recorregut molt de món en aquest sentit. Jo tenia 14 anys i vaig organitzar amb altres companys i companyes un primer recital de cançó d'autor a l'Escala, en què van participar la Guillermina Mota, la Maria del Mar Bonet i en Pau Riba. I després van fer venir el Copí de la Serra, amb l'Ovidi Molló i molts altres cantants. I recordo això com un acte quasi de desobediència, perquè doncs, tot era dificultós. La censura anar a Girona, perquè amb tots els papers i un control rigorós, venien 3 o 4 persones a preguntar-nos mentre desenvolupava el concert, etc. Inconvenients, però això també ens feia forts, perquè ens avisava d'una realitat que calia vèncer. Ja llavors.
Un bon resum per tancar aquesta sèrie d'espais, aquestes càpsules de la nova cançó, que deixem precisament en aquest punt, amb Josep Tero, ja que se l'ha considerat el promotor d'una nova etapa, anomenada per alguns la nova cançó, o també la segona generació de la nova cançó. És un bon moment per tancar, doncs, aquest espai amb l'última cançó que torna al Festa Festa, enregistrada l'any 1986. Pertany al disc primer de Josep Tero, Batecs d'ocells. La cançó que torna és la que li dóna nom i és un poema de Maria Àngels Anglada, musicat per Josep Tero i amb la participació de Lluís Llach tocant els teclats i de Marina Rossell fent duet de veus amb Josep Tero. Batecs d'ocells.
Batecs d'ocells altius, aspres i dolços, estranys parts de la nit. Escolto els mots que li ballà amors i sento les cançons despertar els morts en els seus llits de terra, en els seus llits de terra.
Suau i lenta i grisa llum del dia, ja lluny del somni, la veu del camp, sinó de l'alba esquinça, amb glavis la claror.
Ja lluny del somni, la veu del cant, si no d'olava esquinça, em clavis de claror, camins de fosca.
Batecs d'ocells, un poema de Maria Àngels Anglada, musicat i enregistrat l'any 1982 per Josep Tero, amb la participació de Marina Rossell. Ha estat la 92a cançó, la darrera d'aquest recorregut que vam iniciar el setembre del 2020, i és la cançó Batecs d'ocells que ha tornat avui al Festa Festa.
Moltes gràcies, Josep Maria Dell, i ens retrobem, no sé si amb les cançons que tornen o amb una altra secció. Ves a saber per què en Josep Maria Dell sempre té un as radiofònic amagat més que a la màniga en l'ordinador. Vinga, fins la propera.
Festa Festa.
Nosaltres al Festa Festa continuem de festa perquè, clar, estem doncs, celebrant 600 anys de gegants amb una secció especial que cada mes prepara la Berta Miró i en Nico Alonso per parlar-nos de gegants, però d'una manera diferent. Aquesta setmana, gegants de tots els materials. Són les històries de gegants d'en Nico Alonso i la Berta Miró.
Fes ta festa.
Històries de gegants. Especial 600 anys del primer gegant.
Amb el guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Sabeu de què estan fets els gegants? Els gegants, gegantons i gegantets comparteixen materials de construcció amb el bestiari festiu, els capgrossos i la majoria de figures de la imatgeria festiva. Els més antics tenen els caps i les mans de fusta. Es tracta de talles de fusta que eren creades per escultors de renom. Encara se'n conserven uns quants dels que es van fabricar entre el segle XVIII i XIX, com els quatre gegants del Pi de Barcelona, en Lladrafaves de Valls, els de Torroella de Montgrí, Reus, l'Arbós, Tivissa, Lleida i Girona, entre d'altres. L'estructura interna de les figures, els braços, cossos i cavallets també se solia fer de fusta. Però en aquest cas, amb llistons que agafaven la forma genèrica i en ocasions es recobrien de roba o palla per fer les formes finals. Un exemple serien els gegants de Mataró, que encara conserven la palla als seus cossos. També hi ha gegants antics que tenen els cossos de vímet, com els de Girona o del barri Major de Cardona. Aquesta tècnica avui dia ha desaparegut a Catalunya, però a Bèlgica és ben normal fer-la servir pels gegants de nova manufactura. Olot és una ciutat coneguda per les seves fàbriques d'imatgeria religiosa, de les quals també van sortir diversos gegants catalans fets amb la mateixa pasta de sants o amb guix. Els propis d'Olot, els de Sant Roc de la Plaça Nova de Barcelona. D'altres, com els de Manlleu, estan creats amb escaiola, pols de marbre, cola de peix i arpillera. A mitjan segle XIX ja es començava a fer servir el cartró pedra per fabricar gegants. Un bon exemple serien els gegants de Figueres, Sant Feliu de Pallerols, Berga, Montblanc, Sitges i molts dels gegants recents, ja que el cartró continua sent el material principal a l'hora de construir imatgeria. Avui dia també hi ha gegants de fibra de vidre, un material fràgil però més resistent a l'aigua i al foc que el cartró i que, per tant, sembla adequat especialment per les bèsties que van amb foc o aigua a les cercaviles. A més, els cavallets i estructures internes es poden fabricar de fusta, com antigament, o també d'alumini i altres materials lleugers. I fins aquí tot el que podem saber sobre els materials de construcció, tot i que n'hi ha molts més, com uns gegants de cera o proves que s'han fet amb impressió 3D i silicones.
Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró, per aquestes històries de gegants especial 600 anys.
Festa, festa!
Doncs res, que estem arribant al final. El Festa Festa 2553 s'acaba i aquesta setmana l'hem fet amb Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Ramon Vilar, la Berta Miró, el Nico Alonso, la Sara Suriol, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem del darrer treball que ha publicat en Raül Sánchez. Teatralitat, jugleria i danses festives a la ciutat de Tortosa i a la seua àrea d'influència històrica. Ara, com sempre, però marxem amb una sardana. La sardana de Cardona, que d'alguna manera ens relliga amb el tema central del programa. Una sardana de Joan Roura i Gené i que l'escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal, la sardana de Cardona. Amb ella us diem adeu i fins la setmana que ve.